Després de tallar fusta a uns 40 sota zero, un grup de presoners remena les escombraries mentre espera el comboi. Una croqueta, trossos de pa, un mitjó trencat. I de cop una llibreta infantil transporta el narrador a una infantesa que ja no tornarà. Una llibreta amb dibuixos de soldats, dibuixos que fan por i que acabaran, com els mitjons, oblidats a la neu. Varlam Shalamov va passar 18 anys de la seva vida en camps de treball. Més tard va explicar que per fer la seva feina l'escriptor havia de ser una mena d'estranger en el país sobre el qual escriu. La seva experiència, la seva estrangeria, el gulag de Colima, la va traduir en literatura, en desenes d'històries com la de la llibreta, en una temptativa colossal de narrar allò que no és narrable. Avui a Ciutat Maragda tornem a rebre el professor Ricard Sanvicente, que ha acabat la traducció dels 6 volums que recullen el testimoni de Shalamov. Amb ell ens acompanyarà també l'editora de Minúscula, la Valèria Bregali, i, com sempre, la Maria Boigas i el Jordi Puntí. Amb l'eco de Shalamov i el seu llegat, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Torna a sonar Xostakovich i torna a Ciutat Maragda, com de fet ens va prometre el professor i traductor Ricard Sanvicente, ben tornat.
Gràcies, gràcies.
Què tal? I avui, a més, no ve sol, perquè ja ho vam dir, avui parlem de Varlam Shalamov, acompanyat de la Valèria Bregali, l'editora de Minúscula.
Benvinguda. Hola, bon dia, gràcies per l'invitació.
I, com sempre, la Maria Boigas i el Jordi Puntí, com esteu?
Hola, molt, doncs, molt bé.
Si us vau quedar amb ganes allò de literatura russa, però jo crec que... Com podem definir això? Perquè, clar, tu, Ricard, en el llibre, l'últim volum, aquest sisè volum que acaba d'aparèixer i que clau tot el cicle, tu parles de la supervivència de l'autor, però també de l'obra en termes de miracle.
Sí, clar. Realment, la supervivència d'aquesta literatura moltes vegades és casual. Jo crec que una part molt important de l'iceberg de la literatura russa escrita durant l'època soviètica ha desaparegut. Però al marge d'això, la supervivència d'homes com Shalamov és pràcticament això, un miracle. Perquè jo m'imagino, no? De vegades s'imagina coses similars, no? Com una guerra o un conflicte en el que... Jo estic absolutament convençut que em moriria el primer dia de la batalla, no? I sempre es diu, no? Que els que moren són... els que sobreviuen són els que d'alguna manera intenten adaptar-se a la situació. I no és el cas de Shalamov, que manté una actitud moral absolutament cristal·lina. És una persona que es proposa des del començament fer una cosa absolutament inaudita, que és el de no construir la seva supervivència sobre cap cadàver, sobre cap concessió al règim. Cosa que, inevitablement, a qualsevol altre mortal el porta a la mort, senzillament, no? Però al marge d'això, al marge de sobreviure a aquesta experiència, amb molts miracles que apareixen en l'obra, intermitjos, no?, que es produeixen, el fet de que en un moment determinat un dels homes, un dels investigadors, cremi un paper dels líters, de les abreviatures de la seva causa, en la que apareix la famosa T de trotskista, que porta inevitablement a la mort, el fet de que es convertís en un practicant, en un infermer, tots aquests aspectes donen a la seva vida un caràcter miraculós. Però a més d'això, finalment, un home que és des de Primo Levi o qualsevol altre escriptor, com l'autor de La nit, que ara no recordo, l'home que sobreviu a una experiència com aquesta es veu moralment obligat, no? I sempre insatisfet de la necessitat d'explicar el que realment ha viscut. I en el cas de Shalamov, si entrega tot el seu temps sobre supervivència posteriorment als camps, a escriure una obra que amb moltes possibilitats hagués pogut desaparèixer, com van desaparèixer aquest últim fragment que s'inclou en el darrer volum, no? que es rescata després d'haver sigut robat per la KGB al seu moment. Però no aquest. Molts dels relats podien haver desaparegut i no haguessin arribat a les nostres mans mai, ni als lectors soviètics o russos del seu moment, ni al dels en castellà ara, no? Això, en aquest sentit, em refereixo a Miracle.
No? I a més, resseguit des del 29, que el detenen la primera vegada per l'anomenat testament de Lenin, no?
Sí.
Fins al 37, que arriba a la regió de Colima, i, curiosament, quan ell s'hi posa a escriure, són com 20 anys més tard.
Sí, sí, clar, el 57, sí, sí. Per aquella època comença a escriure. El 37 s'exterminaven els trotskistes, els mals anomenats trotskistes, els leninistes, els quals, per mi, paradoxalment, vaig confirmar al cap de molts anys, Shalamov s'hi considerava fins al final de la seva vida, els trotskistes els mataven a milers, i entre ells podia perfectament haver mort el senyor Shalamov.
Valèria, com es concep una aventura editorial com aquesta? Com va néixer ja fa alguns anys, 9 anys el primer volum?
10
anys el primer
2007.
Volum. Exacte, Relats de Colimà, amb complicitat amb el Ricard.
Total complicitat amb el Ricard. De fet, jo crec que no m'hagués plantejat mai aquest projecte editorial sense la participació, que em sembla crucial, del Ricard. I tampoc, diguem-ne, per avançar una mica esdeveniments i amb què es trobaran, diguem-ne, els lectors amb aquest darrer volum, tampoc, diguem-ne, vaig voler donar per acabat aquest projecte sense incloure aquest postfaci del Ricard, que em sembla que contextualitza molt bé l'obra de Shalamov, a part que està construït de manera, diguem-ne, biogràfica. És una biografia, però que alhora dona moltes claus de lectura que penso que són importants. I que això ho podia fer només del Ricard, indubtablement.
Mm-hmm. El Jordi ha repassat fa poc alguns dels contes, no?, del primer volum de Relatos de Colimà.
Sí, de fet he de reconèixer que només he llegit el primer volum i que al mateix temps, quan el vaig llegir, quan va sortir, i em vaig acabar amb una sensació molt estranya, de dir, d'una banda molt aclaparat pel pes de la narració i pel pes d'aquesta vida, i al mateix temps amb una necessitat de saber-ne més i de continuar, que després no es va materialitzar per qüestions X, però, diguem-ne, jo crec que, per dir-ho així, el Shalamov probablement és un autor, i això vosaltres, havent-lo traduït encara més, és un autor que es basta a si mateix, diguem-ne, no? Que és, a vegades intento imaginar-me per què s'hi va posar 20 anys després i si aquest exercici d'escriure amb aquesta constància i, a més, amb aquesta necessitat d'eixamplar-ho tot o d'abastar-ho tot, no és gairebé una reproducció a escala 1-1 del que havia viscut. No sé si l'obra és d'alguna manera... A vegades es diu, abans el Ricard parlava del Primo Levi, jo a vegades penso que és tot el contrari del Primo Levi. Crec que, com a mínim pel primer volum, no?, i pel que he llegit, i pel que intueixo que hi ha al darrere de l'esforç, que és un esforç narratiu total, no? És un esforç que va més... O sigui, diguem-ne, per entendre'ns, el Levi intueixo que escriu per esborrar-se, i ell, en el cas del... I vosaltres m'ho confirmareu o no, escriu al contrari, per mostrar-se en l'exhauriment total, no?
No sé què dirà el Ricard al respecte, però jo crec que aquests també 20 anys, diguem-ne, que va necessitar ell per posar-se a escriure, tenen molt a veure amb un procés de depuració seu, personal, d'elaboració molt intensa sobre el material i sobre la forma literària d'aquest material. És a dir, aquesta literatura documental que ell, sobre la qual ell està constantment també fent referència en altres seus escrits i reflexionant. Crec que en el cas de Shalamov hi ha una permanent reflexió sobre la forma literària alhora que hi ha la narració sobre aquests fets. Les coses van juntes, molt de la mà. Clar. I que hi ha detectem una constant preocupació per la seva part sobre com transmetre
Com explicar
com
això?
Com escriure, com explicar allò que no es pot explicar.
Volia aclarir que ell comença a escriure en 1957 els relats de Colomar perquè queda en llibertat. És a dir, el 37 és detingut i l'únic que pot fer en el període de semi-llibertat, perquè ell, el codi penal soviètic és absolutament terrible, és a dir, després de complir la teva condemna passaves uns quants anys en l'exili, en territori, i ell es queda treballant de practicant el mateix. I en allà l'únic, un dels relats, l'únic que podia fer és escriure poesia, un relat que es diu El camí, no? El sendero, parla de com el caminar el porta a començar a fer allò que ell considera la seva obra més important, i amb això volia coincidir amb la Valèria. Ell es considera sobretot poeta i tracta poèticament els seus relats en prosa. I ell pensa que a la llarga el que quedarà de la seva obra, i realment està molt indignat per la poca importància que es dona a la seva poesia, una mica com passa amb Bunyan també. Bunyan es considerava fonamentalment poeta i rep el Premi Nobel per com Pasternak, no? Per la seva obra en prosa. En allà només escriu poesia, però ja dibuixa un criteri que li transmetrà graciosament a Pasternak. Ell considera que la poesia, és a dir, l'ordre poètic, ens porta a la veritat. És a dir, no és el criteri ni ideològic, ni moral, ni sociològic, sinó senzillament la llengua mateixa et porta a descriure una realitat que va molt més enllà de tot el que tu puguis posar a sobre d'ella. No? I això ho trasllada a la seva obra literària, amb el primer volum, claríssimament, amb com s'obre un home que es diu La Neu, no? Que és tota la metàfora del que vindrà darrere, no? Amb elements sarcàstics, irònics, però amb una terrible, que és el que caracteritza qualsevol obra literària important, amb una terrible explosió metafòrica. Vull dir, tot el text lentament descobreixes que és una gran metàfora el que t'està escrivint, sigui la capacitat d'un metge per arrencar-li el cap amb un gall, fins a la capacitat d'un home d'arrencar el poc que queda de vida d'un cadàver.
Anem, per tant, resseguint aquesta neu per sentir com comença aquest cicle narratiu.
Por la nieve. ¿Cómo se abre camino en la nieve virgen? Un hombre echa a andar, suda y blasfema. Avanza sin apenas poder mover los pies, hundiéndose a cada instante en la esponjosa y profunda nieve. El hombre se marcha lejos, marcando su camino con irregulares hoyos negros. Se cansa. Se acuesta en la nieve, enciende un pitillo, y el humo de la Mallorca se extiende en una nube azulada sobre la nieve blanca y brillante. El hombre ya se ha marchado lejos, pero la nube sigue suspendida en el lugar en que se había detenido a descansar. El aire es casi inmóvil. Los caminos se abren siempre en los días de calma para que los vientos no barran los trabajos de los hombres. El hombre se marca sus propios puntos de orientación en la infinidad nevada, una roca, un árbol alto. El hombre guía su propio cuerpo por la nieve, del mismo modo que un timonel dirige la barca por el río de un saliente a otro.
És aquest estil també, no? Aquesta forma gairebé hiperrealista, seca, depurada, sense floritura, no?
Ell insisteix en molts dels seus textos a la idea que ell no és hereu ni de Txékhov, ni de Tolstoi, ni de Dostoyevski. Ell és hereu de les vanguardes dels anys 20. Ell es situa molt en el terreny d'una creació literària més enllà de qualsevol mena de consideració moral. És a dir, un home com jo ha de fer alguna cosa, diu, en un últim moment d'intentar buscar una explicació del motiu de la seva obra. Tothom ha de fer alguna cosa, i no per criteris morals, sinó perquè és un home, perquè viu, no? I jo faig això, escric això. El que sí volia subratllar, i és un altre, jo crec que almenys un dels atractius de l'obra, és que no s'atura de forma més o menys malaltissa en l'horror. L'horror hi és, perquè és la seva experiència. Però en cap cas hi ha una delectació com passa amb altres escriptors. I això, entre la factura formal del relat i el de no aprofundir en aspectes que estarien clarament relacionats amb això, no? Amb una especial delectació morbosa de l'horror, jo crec que li dona al text un poder encara més gran. És a dir, què és el que ha de saber aquest home per escriure el que escriu, no?
No, a mi m'interessava saber el que deies abans de l'escala 1, Jordi, en quina mesura l'experiència d'escriure, quant de temps significa, quant de temps hi està, com s'organitza, com la viu?
Shalamov, quan surt de la primera condemna, justament per repartir el testament de Lenin, en aquell testament que s'hauria sobre allà on el Lenin, ja malalt, desqualifica Stalin per la seva grolleria, manca d'esperit dialogant i brutalitat com a possible substitut de Vladimir Ilitch, del senyor Lenin. Després d'aquesta detenció ja comença a escriure. Abandona, evidentment ja no pot tornar a estudiar, Shalamov, i comença a escriure i comença a publicar. I, de fet, quan surt finalment el llibre, en l'any 56, demana i escriu ressenyes literàries. És a dir, la literatura es converteix en el seu métier. Necessàriament haig de dedicar-me a això. I ho mostra amb la seva poesia i comença a escriure des del començament, i ell diu una cosa que a mi em sorprèn perquè té molt de similitud amb Zoshenko. Mikhail Zoshenko, un dels escriptors humorístics més famosos de la Unió Soviètica, també condemnats en la condemna al cosmopolitisme l'any 46, diu que ell, quan s'explicava una història, li provocava tant de riure que fins que no es cansava de riure no la començava, fins que el seu cor no es quedés fred no la traslladava al paper. En canvi, Shalamov diu que ell, quan es narrava els seus relats, no parava de bramar i de plorar, i fins que no es cansava, si no s'esgotava de bramar en una habitació d'una casa col·lectiva, d'un pis col·lectiu d'aquests, on al costat tenia una veïna i una altra que havia sentit, tio, sudava en Mahara aquest tio, fins que no acabava de riure, de bramar, de plorar, i ja amb el cor fred no començava d'una sola alenada, cosa que després es demostra pels manuscrits que no és del tot certa, escriure els seus relats. Aquesta mena d'idea de la inspiració d'un home que es treu de sobre tots els sentiments i amb mà freda, gelada, no?, trasllada en el paper el que, com diu Valeri, jo crec que amb tota la raó, el que ell constantment es demana, perquè realment la versatilitat formal és increïble, és com escriuria sobre això. I aquest com cada cop és diferent, no? Cada cop és diferent amb totes les ironies, no? Com és el relat de Marcel Proust, no? Que finalment penses com escriure l'experiència d'una prostituta, no? I la trasllada amb una aventura que poc com molts relats té a veure amb el pròpiament Marcel Proust, sinó en el primer volum de la seva gran obra, no?
I traduir el conjunt i editar el conjunt, és a dir, conviure tots aquests anys amb una obra com aquesta, què ha significat? Perquè em sembla que això és una cosa important, també, i que en tot cas és una cosa que es comunica al lector que acaba arribant al llibre.
Ai, no ho sé. Jo crec que, de fet, hem fet pauses. No? Recordo, quan apareix el meu primer volum, jo viatjo a Moscou a celebrar el centenari de la mort de Shalamov, i la majoria dels traductors coincideixen en que treballar, és a dir, modular formalment com buscar l'epítet, l'ordre, l'expressió d'un material talment sagnant és molt dur, però finalment jo suposo que t'acostumes a tot, no? Però a l'acabar un d'aquests volums, pausa, perquè és difícilment de conviure amb aquests dos aspectes, no? L'escenari amb la formulació, sí, de l'escenari, sí, no? Amb una altra llengua.
El que respecta al procés d'edició, nosaltres el que hem fet és anar acompanyant el Ricard en aquest trajecte. És a dir, no es tracta de la publicació d'una obra que ja havia estat traduïda prèviament tota ella. Hi havia alguns relats traduïts de fa força temps per del Ricard, que per la publicació posterior, la nostra publicació, ha volgut revisar, en fi, tornar a veure, i doncs nosaltres el que hem anat fent és anar seguint aquest recorregut que ha anat fent el Ricard al llarg de l'obra de Shalamov aquests 10 anys. És a dir, no és que ja ens haguéssim trobat un material a punt per publicar, sinó que hem anat de la mà aquests 10 anys. No?
I a més la ordenació i la idea mateixa de conjunt és gairebé un cas de justícia literària, perquè en el postfaci també el Ricard explica que fins i tot en vida de Shalamov, quan apareixien relats fragmentàriament o algunes coses, ell no li agradava aquesta idea d'anar tenint materials dispersos. No?
Sí. Ell tenia una idea de conjunt. En aquí juga un paper molt important l'hereva de Shalamov, que és la que el convenç de que entregui tot aquest material, manuscrit, les seves llibretetes, les llibretetes escolars de ratlletes on que ell anava omplint, l'entregui a l'arxiu central, no?, de la literatura i de les arts de la Unió Soviètica aleshores i ara de la Federació de Rússia. I aquesta dona manté, i aquí ja entren criteris que, en els que no podem entrar, manté guardada aquesta obra fins al moment en el que és possible publicar-la a Rússia, no? I aleshores, però abans hi ha edicions, totes elles, moltes elles fragmentàries, però això és un fenomen que no és només propi de Shalamov. El pobre Pasternak va quedar absolutament abrumat de veure l'edició de Feltrinelli de la seva obra, no? Allò que era sang de la seva sang maltractat amb un text amb barrates, amb confusions, i en el cas de Shalamov passava exactament igual, amb Esperó a França primer i després a Estats Units en anglès. Apareixen algunes edicions, fins i tot se li concedeix en vida un premi literari, que ell evidentment pràcticament no en serà conscient. Apareixen i amb editorials antisoviètiques clares, on apareixen alguns relats, i això l'indignava profundament, no? L'indignava tant que, tant per el maltracte del text com per la utilització ideològica del text, cosa que tampoc no resultava massa agradable.
I s'ha fet alguna edició de tot en un sol volum? Existeix?
Sí, de fet, pel que fa a les altres edicions europees que hi ha, més o menys, diguem-ne, el procés ha sigut bastant similar. Sempre s'ha començat amb una selecció, que ha sigut també el cas en castellà, una selecció, i després s'ha publicat l'obra, diguem-ne, tots els cicles complets. L'opció de publicar-los junts o de volum en volum també hi és. Per exemple, a França hi va haver la primera publicació de Masperó i després el volum complet, en un sol volum, en parlo ara, a Verdier.
Sí, sí.
A Itàlia hi va haver la selecció de Delphi i després el volum complet a Einaudi. Aquesta selecció de Delphi, de fet, va ser la que va fer aquí amb la traducció de Ricard. Sí. Mondadori fa molts anys. Uh-huh. O sigui que és un procés bastant similar. A Alemanya ho estan fent exactament com nosaltres, de fet. Uh-huh. L'obra completa, però amb volums que van apareixent cada any i mig, uh-huh, dos anys.
Vaig veure que als Estats Units està prevista que surti una antologia molt àmplia de 800 pàgines a la New York Review of Books.
Finalment ho faran. És que
està anunciada
molt...
pel 2018.
D'acord, però no...
Que penso que serà per ell, o sigui, serà per Shalamov una manera d'entrar.
Això té... I té molt a veure l'edició en castellà,
sí?
També.
Sí,
sí.
No es tracta de penjar-se medalles, però m'ho expliques, home.
No vull penjar medalles d'una cosa que més m'acabo d'assabentar. No, el que passa és que hi ha un contacte bastant... Tenim un contacte bastant estret amb l'editor, el magnífic editor de la col·lecció de la New York Review Books, i que és l'Edwin Frank, i bé, tots aquests anys hem estat parlant molt d'aquest projecte nostre, ja, finalment. Doncs m'alegro molt que s'ho passi, encara que no ho faran complet, pel que...
No, jo crec, a veure, jo he vist que és un volum, està anunciat pel febrer o el març del 2018, i és un volum de 800 pàgines. Llavors, depèn molt de la lletra, però 800 pàgines jo crec que no... Bé, igual sí, eh? Igual sí. es diu Colima Tales. Curiosament, sempre s'havia dit Colima Stories, les traduccions que hi havia a l'anglès, i ells decideixen posar Tales.
I el darrer volum, dins d'aquest cicle, què representa, què aporta, què
sí, perquè és diferent.
Perquè parleu de cicles i em sembla que val la pena d'especificar en què consisteixen.
Més que res, per el seu, ell té molts textos autobiogràfics, té fragments, té correspondència, i pel que he entès jo, primer, una cosa que comprenc perfectament és que mai pots deixar aquest tema. Ell mor amb aquest tema. Les seves darreres poesies, que escriu ja balbucejant en una casa d'un geriàtric, amb tot el que això representa un geriàtric soviètic, giren al voltant del tema de Colima, no? Però hi ha una sèrie de volums organitzats molt probablement per ell, encara que no tenim constància, però ell cedeix a la seva hereva tota l'organització d'aquest material, i hi ha un material dispers que és més aviat d'assajos, és a dir, una cosa és pròpiament literària i l'altra són reflexions sobre allò que ell pensa que el lector potser no ha entès d'allò que ell ha escrit com a obra literària, no?
Una autocrítica o...
I si hagués viscut més, jo suposo que hagués continuat, perquè les seves últimes obres són fragments autobiogràfics, a part de la quarta Vologda, que també és autobiogràfica, a part de Víscera, que és la part de la seva primera detenció, hi ha tota una sèrie de textos autobiogràfics a partir dels quals retorna el mateix, evidentment, és la seva vida i l'aspecte més important de la seva vida, i reuneix tots aquests assajos sobre en un sol volum, en un sol cicle, sota la idea que realment abruma més el presoner polític soviètic, i és que a diferència d'altres sistemes penitenciaris, el sistema soviètic cedia als socialment propers, que són els presos comuns, la gestió i, per tant, el maltracte, la violència, els turments als presos comuns, sobre els polítics, no? Cosa que és lògic que creï en un supervivent la idea de que aquesta gent, aquests comuns, aquests ampons, perquè no existeix un terme precís, no són homes. No pots considerar un ésser humà aquell que és capaç de fer tot el que apareix en el relat, encara que tampoc no s'hi atura en alguns moments, no? Però jo crec que es conté, no? Ara al Facebook hi ha una pàgina web que es diu el Barracó Etern, en el que els testimonis expliquen històries, no? Familiars que recorden els seus abans passats, i el darrer que he llegit és un relat de Shalamov, pràcticament, però que Shalamov mai es va atrevir a escriure i que transgredeix tota la norma d'aquesta mena de moderació, de contenció, d'equilibri que caracteritza l'obra de Shalamov. En alguns camps, els presos morts, abans de sortir del camp on eren enterrats, se'ls trencava el cap amb una barra de ferro per evitar que algun pres espavilat, fent-se passar per mort, pogués sortir lliure del camp, no? Això explica, no?, que en alguns dels camps apareixen totes fosses comunes, congelades, com les de Colima, on tots els presos tenen el seu cap comú. Però diu que aquest supervivent diu, però el greu no era només això, sinó que era l'exemple per als vius que quedaven, no? Que la idea del vigilant o del comú era que un cadàver mort, què importa el que facis amb ell, no? I la idea del viu, del presoner viu, del músic, de l'oficinista, de la mecanògrafa, de qui sigui que estigui en aquell camp, és aquest darrer maltracte és el que realment l'horroritza, no? I que dona la mesura de que és un camp de treball forçat soviètic del seu temps.
Ufa.
Hi ha una altra cosa que jo crec que sorprendrà alguns lectors d'aquest volum, de les coses que explica el Ricard San Vicente, que té a veure segurament amb un altre dels grans referents no? a l'hora de narrar l'experiència concentracionària, que és Solzhenitsyn. I és la polèmica que tenia Shalamov amb ell i la crítica que li fa un moment determinat, també.
És que són dos aproximacions, diria, oposades al fenomen dels camps. Shalamov intenta respectar allò que per ell és sagrat de la literatura. La literatura no pot ser un vehicle de lluita ideològica. Malgrat que els escriptors no ensenyen a través de la seva obra, malgrat que ell, amb la seva correspondència, hi té polèmiques amb altres escriptors en la que es posa realment pesadet, no?, respecte al talent literari o la forma d'escriure d'alguns escriptors. Solzhenitsyn, des del començament, participa de la idea talment soviètica de que la literatura, per això deia antisoviètic, prosoviètic, no té molta importància, la literatura és un vehicle, és una arma ideològica, i amb ella lluitarà fins al final de la seva vida. Escriu una extensa obra i realment al marge del fet literari se li ha de reconèixer el mèrit de l'Arxipèlag Gulag, d'aquesta obra que recull una sèrie de testimonis, obra a la confecció de la qual li proposa Shalamov col·laborar. Però ja aleshores Shalamov s'hi nega i s'enfronta a la manera d'entendre, i suposo que també hi ha a l'èxit que Solzhenitsyn té d'una obra que està en el mateix calaix de la mateixa taula de la revista Novy Mir. És al mateix temps, als anys 60, arriba el manuscrit escrit en paper de ceba, aquest mecanografiat d'Un dia d'Ivan Denisovich, i les llibretetes que Shalamov porta a l'editor de Novy Mir, de la revista, i evidentment opta per aquella obra que jugarà un paper ideològic i, per altra banda, que serà assumible, no?, per l'estat de la qüestió, la capacitat de digestió del règim soviètic de l'època.
Crec que arran de una mica d'aquesta polèmica també es pot dir una altra cosa. Em sembla que aquí rau també l'enorme grau de, podríem dir, de modernitat de Shalamov i de la seva capacitat d'interpel·lar-nos molt directament, molt més que, diguem-ne, una obra com la de Solzhenitsyn, pels motius que acaba d'explicar Ricard. De fet, a l'obra de Shalamov trobem aquests tres conceptes de claretat, concisió i senzillesa. I alhora, la distància absoluta respecte a una mena de discurs de caràcter moral. Jo crec que tots aquests elements, junt amb la seva magnífica, extraordinària, diguem-ne, qualitat literària dels textos, fan que aquest corpus sigui un corpus molt valuós també per al segle XXI i per qualsevol que al segle XXI vulgui escriure seriosament.
I tenir una visió diferent dels camps. En el cas de la polèmica que citàvem amb Solzhenitsyn, la carta que li escriu, que tu cites, no? Shalamov és demolidora, li diu: en su campo no hay ampones, es un campo sin piojos. ¿Dónde está este fantástico campo? ¿No? O quién hubiera podido pasarse en su día un añito en un campo así? És a dir, fins i tot tira d'ironia amb una cosa tan solemne.
Això que acabes de dir, Valèria, de quina mesura és inspiradora una obra com aquesta, més enllà del valor humà, històric, documental que pugui tenir, em sembla capital. I em sembla capital en un segle en què, des de, si més no, molts països del món occidental, escriptors que no han conegut mai altra cosa que les relacions pacífiques d'una societat pacífica, intenten escriure sobre la violència, sobre el conflicte, sobre la destrucció, sobre la feina de destrucció, sobre tot el que això implica. I em sembla que és realment important de llegir aquells autors que han escrit a partir d'una experiència de la vida terrible, veritablement terrible, que és veritablement no només una davallada als inferns, sinó una mena de catàleg de totes les formes de malvestats infinites que existeixen entre humans, i que han estat capaços de fer-ne una obra transmissible, cosa que vol dir una obra amb qualitats no només amb barbaritats. I això em sembla que és una cosa imprescindible.
En aquesta línia, jo ara apuntava coses que anàveu dient i a mi, jo m'adono que hi ha un fil que uneix, d'alguna manera, l'altre dia parlàvem d'Isaac Babel. Isaac Babel narra, sobretot a Cavalleria Roja, aquests episodis de la guerra amb els polonesos, i hi ha una certa acumulació. O sigui, tu vas llegint aquells relats i estàs en un mateix espai i hi ha una acumulació d'experiències. Una acumulació que tendeix a l'exhauriment, tot i que no s'exhaureix, no? I en el cas de Shalamov, pel que expliqueu, és una mica el mateix en un altre espai, i això em fa pensar en l'Alexievich, no? Com l'Alexievich també agafa un aspecte concret d'un conflicte, d'una situació, i descriu, i explica, i entrevista, tendint a l'exhauriment, tendint a la sensació que l'acumulació no només és pura acumulació, sinó també és expandiment i expansió d'una situació perquè la puguem conèixer millor. Aquí, per mi, intentant entendre-ho, en el cas de l'Alexievich és sobretot documentalisme i el treball literari és molt discret en el sentit que no hi ha, diguem-ne, hi ha una voluntat organitzadora, però en canvi no hi ha una voluntat literària. En el cas de Babel, diríem que hi ha una certa vehemència, també és una altra època, però hi ha una vehemència a l'hora d'explicar aquelles coses. A vegades el detall és cabrós. Tu, el Ricard abans deia, no hi ha, en Shalamov no hi ha una delectació morbosa de l'horror. A vegades Babel té moments on es deixa anar, sí, sí, en aquesta delectació morbosa de l'horror, perquè probablement en aquell moment, o per ell, diguem-ne, des d'un punt de vista fins i tot literari o estilístic, és important aquest detall. I el que m'imagino escoltant-vos és que Shalamov es fica, queda una mica entremig, diguem-ne. Té la mateixa voluntat documentalista que Alexievich, però hi ha el cor fred que deies abans, és a dir, hi ha la distància necessària, que és el que et dona l'estil per construir una obra que, més enllà del documental, és una obra literària de primer nivell, no?
Abans que el Ricard contesti, vull dir una cosa sobre això. Crec que en el cas de Shalamov, del que es tracta, si es dona aquesta acumulació, que hi puc estar d'acord, té a veure amb el matís, amb la capacitat de matisar, d'anar introduint aquests matisos que fan que allò que està explicant adquireixi una riquesa, malgrat aquesta simplicitat, brevetat, senzillesa, etc., una riquesa enorme. De fet, si un llegeix, va llegint tots els volums un rere l'altre, hi ha personatges que tornen, situacions que tornen, etc. Però cada cop que les introdueix, és una mica diferent. Et fa veure un altre aspecte de la situació.
Essencial. Això és essencial, això és la, diguem-ne, el Babel també ho té en aquest sentit, no? Diguem-ne, no és la construcció per acumulació, sinó l'acumulació et permet el matís, permet les variacions, és gairebé això, les variacions, no? El mateix tema exposat i vist des de molts punts de vista, o fins i tot des de molt, en el mateix punt de vista, però des de molts aspectes diferents. Sí.
La riquesa d'aquesta mirada, Ricard, tu deies.
No, jo estava pensant que escrivia amb una carta a Shalamov, amb una senyora, té dos textos, un sobre la prosa i un altre aquesta carta, que vindria a ser una variant del mateix text. Comença dient, la literatura no serveix per res. Tot allò que faig jo no serveix per res. I si escriptors de la vàlua i del missatge moral de Tolstoi o Dostoyevski no han evitat ni guerres com la Segona Guerra Mundial ni els camps que nosaltres hem viscut, com jo puc pensar que el meu text serveixi per alguna cosa? I no obstant això, bueno, acaba la carta dient una frase absolutament fantàstica. Parla del que és el seu estil, parla de Saint-Exupéry, parla d'un fenomen general. Jo crec que ell és força sensible quan surt del camp dels llibres El mal desglàs. Arriba tot de llibres, arriba tot ple, tot Hemingway, arriba Faulkner, arriben els narradors nord-americans i arriba aquesta literatura en la que el document juga un paper molt important. I per ell això és, i Saint-Exupéry, amb ell també li sembla que pertany a aquesta mena de categoria. I per una banda té aquesta preocupació formal, però per l'altra diu que els homes, encara que no serveixi de res del que fan, encara que els altres, ningú aprèn de l'altre, no? Ningú pot ensenyar a l'altre, ningú pot transmetre el seu dolor, ningú pot sobreviure a l'experiència, cosa absolutament contradictòria dintre a l'experiència dels camps. Però alguna cosa hem de fer, no? I això és el que jo em quedaria d'aquest escriptor, que després d'aquest període realment abominable, i esperem que mai repetit, del segle XX, tant en la dimensió nazi com a la soviètica, jo crec que hi ha una, malgrat que ell diu que la literatura no serveix per res, jo crec que sí que almenys hauria de servir, al pas de delectar-nos amb la seva capacitat narrativa, a part de disfrutar, no, de em costa aquesta paraula, no, a part de viure a través dels seus textos la seva pròpia experiència, pensar que hem d'estar atents a l'aparició de qualsevol element que pugui obrir el camí a una situació com la viscuda per Salam.
I per què diries que tria el relat com a gènere? Perquè tu deies abans, no? Ell la seva poesia la reivindicava molt, no tria la poesia, no tria una gran narració, tria, malgrat que és molt poètic el relat que fa, no? És a dir, precisament perquè permet el que deia la Valèria, aquest grau de matís, no?
Ell participa a la idea de Mandelstam i aquesta que es repeteix de que la novel·la ha mort, no? La novel·la burgesa, la novel·la que parla de la crònica d'una família, una saga, ha mort, no? Però jo crec que més aviat ell té veleïtats teòriques, no? Però l'important jo crec que és una qüestió estrictament material, no? Per què Txékhov escriu relats? I per què en la seva correspondència està constantment preocupat perquè no pot escriure una novel·la? Perquè per ell l'important és la medicina. Llavors, el que li permet el temps que viu, i sap que serà breu, és escriure relats més o menys llargs, no? Intenta alguna novel·la, no? En el cas de Salamov també, no? La seva quarta vòlog la seva víscera, que es diu antinovel·la, antiroman, són intents de novel·la, però on realment i veient experiències d'altres narradors, fonamentalment nord-americans, a part dels russos, a part de Txékhov, que no cita però jo crec que està present, és el d'intentar construir un caleidoscopi que permeti a algú fer-se la seva novel·la d'una realitat que realment es mou en el temps, que és talment diversa, amb elements talment... Hi ha hagut intents, a part de Solzhenitsyn, amb el seu pavelló de càncer i el seu primer cercle, però fins ara hi ha novel·les, com Prilepin, una novel·la que parla de la Salovki, de l'últim camp, del primer camp existent a Rússia, però són novel·les que en cap cas traslladen allò que l'autor vol, que és el d'oferir al lector una sèrie de grans documents literaris que li permetin a ell mateix construir-se una imatge que cap novel·la jo crec que podria crear.
Clar, i un altre dels detalls que em va frapar, que explica el Ricard, és la manera com, evidentment, tota aquesta experiència te l'emportes fins a l'últim moment de la teva vida, i la prova és que quan ell ja està molt malalt i gran i tot plegat, amaga trossos de pa sota el coixí per si de cas, pel que pugui passar, és a dir, aquesta confusió fins i tot vital entre...
No, la tragèdia de Salamov no és comparable amb cap altra tragèdia d'altres escriptors, no? El poder el persegueix fins a la mort. És cert que sense gaire esforç, perquè jo, a través de Salamov o a través de Rubén Gallego, d'un noi que viu l'experiència d'una casa d'invàlids, vaig entendre per què els soviètics consideren de molt mal gust de portar un vell a un geriàtric. Perquè és que els geriàtrics és la mort. I on ingressa en una primera fase Salamov és ja un lloc infernal, però finalment durarà 3 dies en l'últim lloc que porten en un geriàtric de malalts mentals, no? I el porten, jo m'imagino, aquelles dones emprenyades amb un sou de misèria aguantant aquells vells pudents, no? Que, a més, es piquen sota el coixí les peles de la taronja o les restes de l'arròs. Però aquest porc, que m'imagino el maltracte d'un home que no pot... Aquests últims moments d'un home que sobreviu en el seu món interior construint poesies fins al final de la seva vida.
Sí, que no és aquest detall que dius i que deixa mut, fa pensar que potser ell mateix ja no sabia ben bé on era en aquests últims dies.
No, evidentment, evidentment.
Que potser creia que hi havia tornat.
Sí, sí, estava. Jo crec que, de fet, ja abans, ja en aquesta casa comunal, a la seva habitació, que finalment aconsegueix tenir el seu espai, el seu llit, reprodueix ràpidament els hàbits del camp, no? És molt curiós que Solzhenitsyn també el reprodueix, però al revés, no? La seva residència a Vermont, on estarà fins que finalment decideix retornar a Rússia, rodeja la casa d'una valla amb punxes perquè, o sigui, reprodueix un camp en el que viu, tot amb una funció clara, no? De no ser envaït, o suposa que tenia alguna mena de preocupació, perquè veus al costat les cases dels nord-americans amb la seva bandera i amb la porta oberta, i al costat una casota, no? Amb un terreny tancat, amb una valla i amb filferro de punxes que rodeja la casa. Aquesta és una versió. L'altra és de l'home que es lliga la tovallola al coll, com abans se la lligava perquè era l'única protecció que tenia del fred i el constant sentiment de fred que recorda el temps de les congelacions del camp i que reprodueix en la seva vida del geriàtric, que devia de ser, allò sí que devia de ser un infern.
Valèria, ara pensava que aquest és el 60è, si no m'erro, número de la col·lecció Paisajes Narrados, no?
Sí.
I que,
sí.
Déu-n'hi-do, per cloure el cicle, diguem, deu ser dels paisatges que has narrat en aquesta esplèndida col·lecció de minúscula, deu ser dels més abismals, no?
Indubtablement, sí. El tractament del paisatge, en el cas dels relats, és extraordinari i és sempre present, més enllà de la qüestió del fred, que és omnipresent, perquè això, clar, condiciona tantíssim la vida dels presoners, que, en fi, però hi ha la qüestió d'aquells petits detalls que tenen a veure amb una branca d'un arbre, d'un determinat arbre, que llavors quan s'aixeca una mica del terreny vol dir que està arribant la primavera, que això és commovedor, és una cosa. I per tant, les temperatures pujaran, no? O sigui, el blanc del gel, en fi, una sèrie de coses que... I també la qüestió, el treball en les mines, no? Tota la qüestió del treball en les mines, que suposo que per molta gent també deu haver sigut un descobriment, assabentar-se que, a més, aquesta gent estava a menys gairebé 40 graus,
sí, sí,
de fred, i treballant hores i hores i hores. O sigui, no només haver d'aguantar aquell fred perquè hi ets, sinó, a més, portant a terme un treball físic extenuant, esgotador, assassí i sense gairebé menjar res. O sigui que en això també hi ha com ben diu el Ricard, quelcom de miraculós en el fet de que Shalamov hagi pogut sobreviure a tot això i, a més, sortint-se'n escrivint aquesta obra d'art. És extraordinari.
Un dels relats més llargs que estava recordant, l'oració fúnebre, que diu, mor aquest, i amb sí, un paràgraf, una biografia breu, sí, del personatge, ha mort aquest, amb el relat final d'uns homes reunits al voltant del foc, un Nadal, i amb la calor, amb l'estufa encesa, i es demanen ja moment de pau, diuen, tu què faries quan estiguis en llibertat, no? I cadascú explica el que faria en llibertat, i al darrer diu, jo el que voldria ser és un tronc sense mans i sense peus per poder així escopir aquests fills de puta per tot el que ens han fet. Però abans s'automutila, no? I cada relat, en aquest cas, és una culminació, cada relat és un és una aproximació diferent, no? Com Sentència o com Sherry Brandy, els dos relats dedicats a la vídua de Mandelstam, com aquest darrer volum, no? En el que es dedica a transmetre a transmetre al lector tot el que és l'organització del món del crim en un camp, no? Que és el que de fet ha destrossat la seva existència fins al final, encara que hi ha relats en el que aquest món apareix, no? Alguns potser els més cruels, no? Que he llegit, com el del capellà, el que li fan menjar el seu cadell, no? Etcètera, com a gran diversió del món de l'AMPA, no? Però aquest estudi final jo crec que és un bon corol·lari del que és una obra literària que es basa tot en ell. Diu, la literatura que jo escric no és com un document, és un document. I aquesta darrera part, en certa mesura, referma aquesta idea.
Doncs volia acabar amb un altre corol·lari que, de fet, també apareix en el llibre, que és l'intent, la temptativa de síntesi que va fer Shalamov de la seva experiència, que aquí, en el postfaci, apareix concentrat sota l'epígraf que he visto y comprendido en los campos, Ricard San Vicente. Gràcies un cop més per passar per Ciutat Maragda. Avui una altra experiència. Enhorabona a tots dos, vaja, a Valeria Bergali, editora minúscula, per la feinada d'aquests 10 anys i portar-nos l'obra íntegra de Shalamov. Maria Buiga, Jordi Puntí.
A llegir els relats de Colimà.
Això mateix. A llegir els contes i ens quedem amb aquest que he vist i entès en els camps.
¿Qué he visto y comprendido en los campos? He comprendido la extraordinaria fragilidad de la cultura humana, de su civilización. El hombre se convierte en una alimaña en 3 semanas si soporta un trabajo duro, el frío, el hambre y las palizas.
Un altre dels artistes que va patir l'infern blanc de Colimà va ser el compositor Zevolod Zaderatsky, i allà, de fet, va trobar temps per compondre un cicle de 24 preludis i fugues per a piano que es va estrenar 75 anys més tard a Moscou. Us hem acompanyat avui Carla Verdés a la producció, Sergi Cotillas i Ricard Portal al control tècnic, i qui us ha parlat, David Guzmán. Amb Zaderatsky i el piano de Júlia Riabova ens acomiadem fins la setmana que ve.